Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Les 3 en punt, hora d'actualitzar la informació en aquest racó migdia en què seguim especialment pendents del Pròxim Orient, d'una banda d'Egipte, on aquesta hora la comunitat internacional fa una pausa de la cimera per la pau que ha començat aquest matí. Les primeres hores les han protagonitzat els països àrabs amb missatges contundents contra els occidentals per no frenar les atrocitats amb què Israel està responent l'atac de Hamas d'ara fa dues setmanes. Amb una veu que ha destacat per sobre de la resta, la del líder palestí Mahmoud Abbas, que ha assegurat que els seus conciutadans no marxaran de la terra on va néixer, diu, encara que els hi costi la vida.
Senyores i senyors, no marxarem mai, no marxarem mai, no marxarem mai. Ens quedarem a la nostra terra. Que la pau, la misericòrdia i les benediccions de Déu siguin amb vostès.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Durant el migdia han intervingut altres estats com Alemanya, que ha respost a les crítiques del món àrab de no donar el mateix valor a les víctimes palestines que a les israelianes. La ministra d'Exteriors alemanya ha remarcat que, al seu parer, totes les vides civils valen el mateix. Tot plegat mentre, damunt del terreny de la guerra, aquest matí ha entrat el primer comboi d'ajut humanitari a la Franja de Gaza. Han estat, però, només una vintena de camions, una xifra insuficient, però que s'ha vist com un gest en positiu abans d'aquesta trobada a Egipte. I continuen també les manifestacions arreu del món en suport a Palestina. A Londres aquest matí, milers de persones han sortit al carrer per reclamar un alto el foc immediat. A Barcelona aquesta tarda s'ha convocat una altra manifestació, sortirà a les 6 de la tarda dels Jardinets de Gràcia i anirà fins a la plaça de Catalunya. I Joan Laporta denuncia una campanya contra el Barça i reitera la innocència del club en el cas Negreira.
A l'assemblea de socis compromissaris del Barça, el president ha insistit que el madridisme sociològic vol desestabilitzar el club amb el cas Negreira, però ha assegurat que no ho aconseguirà.
La història del Barça no s'embruta. Aquesta campanya de desprestigi institucional sense precedents, entenc doncs que no ho hem de permetre. I no ho hem de permetre, entre tots no ho hem de permetre. Per molt que busquin, que remenin, que especulin, que difamin, no trobaran res.
Un Laporta que s'ha mostrat convençut que el club serà absolt d'aquest cas Negreira i que aconseguiran repetir el millor Barça de la història.
I la Lliga de Primera Divisió masculina torna després de l'aturada per seleccions amb un Sevilla-Madrid al Sánchez-Pizjuán.
Aquesta tarda, a 2:15, en directe al Superesport, Sergio Ramos, ara el Sevilla, podria enfrontar-se al seu exequip. Demà, Barça-Atlètic Club a les 9, abans, a 4:15, Girona a Almeria, el partit 100 de Michel a la banqueta gironina. Per cert, ara tenim el descans, el Reial Societat Mallorca amb empat a 0.
I acabem amb el temps perquè, bé, el Caral, la tarda es presenta amb xàfecs en algunes comarques.
Sí, com els que ja hem tingut al llarg del matí i descarreguen ara mateix, s'han de mantenir de manera dispersa i regular a les comarques de Girona, però també en àrees del nord del Maresme, Baix Montseny, en poden aparèixer també al sector occidental del Pirineu i entre el nord d'Osona, el Lluçanès i l'Alt Berguedà. Ha d'anar a la baixa el vent, que encara bufa amb unes certes ganes cap a sectors de la plana de Lleida, del sud de les comarques de Barcelona, comarques de Tarragona. El vent anirà a la baixa al llarg de la tarda i també va dir que a mitja tarda els ruixats tendiran també anar desapareixent. Demà ja veurem amb més fred, amb ambient de tardor més avançada, i al centre del dia temperatures molt semblants a les d'avui, de 15 a 20 graus en la majoria dels casos, tot i que a la costa ens mourem entre els 20 i els 22.
Les 3 i 3. Tanquem el racó migdia que hem fet la redacció d'informatius i d'esports amb el Marc Selva, el control tècnic. A partir d'ara continuarem pendents de l'actualitat, als avanços informatius.
A les 4 al Superesports i a les 11 al Tu diràs.
Nosaltres tornem demà a les 2. Ara us deixem amb el viatge bé. Bona tarda.
A Conforama podràs disfrutar d'un descompte del 15% per renovar el teu dormitori i un 10% en electrodomèstics. Ai, amb enviament gratuït, només del 19 al 24 d'octubre. Conforama.
RAC+1, podcast.
Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC+1, amb Mònica Usat. En aquest episodi, la tempesta del segle.
La nit del 21 de setembre del 1995 va descarregar la tempesta del segle a la ciutat de Barcelona.
Els pas soterrats del carrer Aragó estaven anegats d'aigua, amb la por de que algú hagués quedat a dintre.
Ningú va pronosticar aquesta tempesta. Què va passar?
Va ser que ens ho vam menjar amb patates, literalment.
Oxigen, amb Mònica Usat. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Teniu la maleta a punt, oi? Perquè ara mateix sortim de viatjar.
A RAC1, viatge bé, amb Esther Muñoz.
Bona tarda i benvinguts al programa de viatges de RAC1. Aquest dissabte us portarem a Tanzània. A més, serà un viatge al continent africà molt especial perquè hi anirem acompanyats d'una catalana que es va enamorar d'aquest país el primer cop que hi va anar amb un grup d'amigues. Era un viatge de retrobament personal, però va connectar tant amb aquesta terra i la seva gent que va decidir quedar-s'hi a viure allà sola. Es tracta de l'ulldeconenca Pilar Millán, que ara lidera una agència de viatges d'autor a Tanzània i Zanzíbar. Un projecte de viatges personalitzats i responsables al continent mare que ha anomenat Peaks on Safari, a través del qual promou viatges al país d'impacte positiu i local, allunyats d'estereotips, mites i del que, com diu ella, és el volunturisme. De seguida la tindrem a l'estudi. I després d'aquest viatge personal tornarem cap a Europa per volar fins a la capital belga. Ho farem visitant la Brussels House de Barcelona, un nou espai que Visit Brussels ha obert a la ciutat comtal i que ens servirà d'excusa per saber quines són les noves experiències que hem de viure si hi anem properament. Per cert, ja teniu plans per Halloween? Us agrada passar por? Doncs molt atents al programa d'avui perquè teniu una proposta també per vosaltres. Preparats per les nostres escapades? Doncs comencem. Marxem novament a l'Àfrica i ens fa molta il·lusió perquè, a més, avui ho farem amb la ulldeconenca Pilar Millán. Es va enamorar del continent africà durant un gran viatge amb unes amigues i un cop allà va decidir quedar-s'hi. L'experiència va ser tan increïble que ara és la responsable del projecte de viatges responsables Peaks of Safari, juntament amb el seu marit, amb el director de cinema de Tanzània, Henry Mwakajumba. Pilar, bona tarda i benvinguda a RAC1.
Moltes gràcies, Esther. Per fi ho hem aconseguit.
Sí, perquè la Pilar em va contactar a través de xarxes, cosa que fan doncs, moltíssimes persones, no?, a mans dels viatges. Jo no et coneixia i després, un cop vàrem tenir aquesta primera conversa, doncs he descobert que ets una persona important ara mateix, una catalana important a Tanzània.
No sé, quina responsabilitat.
Sí que ho ets, sí. I el primer que vull fer és una miqueta situar l'audiència, perquè coneguin la teva història, perquè tot comença, això, amb un gran viatge que tu fas a l'Àfrica. Uh-huh. A més, un viatge, Pilar, de retrobament personal. Com va ser això?
Molt. Mira, jo crec que tots els grans principis se donen a partir de tristos finals. I este va ser el cas. Jo vaig trencant tot. Jo vivia aquí a Barcelona i vaig trencant tot perquè la vida se'm va desmuntar. Tots aquells pilars que creiem que són els que sostenen les nostres vides se'm van desmuntar, se'm van caure trossos. I feia molt de temps que per dins me rondava un gran viatge i mai trobava el moment de fer-lo.
Mm-hmm. Això era l'any?
Això era l'any 2016, tot se'm va a Norris. 2017 és quan ja m'ho prenc en sèrio per a... Jo oriento tota la meva vida per a aquest gran viatge.
Quan dius que tot se'n va a Norris, estàs parlant de la feina...
La feina, la parella, i bueno, els pilars que entenem que són els que ens mantenen en aquest estil de vida, no?
Uh-huh. Tu et dedicaves al món del turisme, no?
Jo de sempre m'he dedicat al món del turisme.
Què feies?
Ho he fet tot. Vaig estar en l'Agència Catalana de Turisme a Madrid, al Punt d'Informació de Madrid. Uh-huh. Hi ha estat a hotels, hi ha estat a agències de viatge, hi ha estat a oficines de turisme, tot. I realment, sempre que em veia a mi en un futur, me veia a l'estranger i en un projecte propi. I crec que va anar tot donant-se de manera que això m'hi portava. Saps? Hi havia com una sensació interna de, mira, jo no sé per què, però este és el camí.
Uh-huh. Havies estat algun cop a Àfrica o no?
A la subsahariana no. No, havia estat a les zones del nord, però Àfrica subsahariana va ser la primera vegada, però era una intuïció. Era com el continent, jo el deixava per a un moment que realment me pogués permetre un viatge de relax en temps. No hi hagués data de tornada, i és el que vaig fer. Vaig anar amb unes amigues,
sí.
Vaig al principi convèncer algú per a veure si jo em sentia còmode. Vam fer un superviatge 17 dies, però després elles van tornar i jo em vaig quedar, i vaig seguir viatjant, fent... bueno, diverses coses, i em vaig sentir molt còmoda i vaig canviar el meu bitllet. Tenia un bitllet d'avió per anar i tornar en un mes i mig, i el vaig canviar 6 mesos després, i la veritat és que tot allò que m'havien explicat sobre Àfrica i sobre Tanzània, cada dia se desmuntava. O sigui, no s'aguantava per cap puesto. La sensació aquella de quina temo passaràs, agafaràs malalties, no menjaràs bé, cuidado, te passarà qualsevol cosa. No, jo viatjava sola, anava en autobús, ho feia tot i em sentia supercòmoda. Sempre dic que el verdader risc d'anar a Àfrica és el voler tornar. Almenys per a mi ha sigut això. Llavors, és el que intento en este projecte de Pigs on Safari, que va més enllà d'enviar la gent simplement a Tanzània, no? Va de fer-ho d'una manera responsable, respectuosa, recolzant projectes de gent local, perquè estic casada amb una persona de Tanzània, i crec que el meu compromís i tot el que Tanzània m'ha donat i m'està donant, a poc que pugui ho he de tornar d'alguna manera.
Pilar, tornem a aquell viatge iniciàtic d'alguna manera, no? El vostre destí era Tanzània.
Sí, sí.
I què vareu fer exactament durant aquells 17 dies?
Nosaltres vam fer un viatge una mica diferent, perquè sí que és veritat que vam fer safari i vam fer Zanzíbar, però pel mig vam fer una ruta molt xula que ens va portar per la Tanzània més rural. I això és el que a mi em va inspirar molt també. Jo veia les meves amigues que, clar, elles estaven fent un viatge de 17 dies i tot eren una mica presses perquè no sabien si tornarien, no? La sensació que tens quan viatges equips dies perquè les vacances t'ho marquen.
Que fas de turista.
Que fas de turista. Però jo allà on anàvem jo em dia, tu tranquil·la, Pili, que tu tornaràs. No tingues pressa, perquè tu tornaràs. I així ha sigut, i no sabia per què, però jo sabia que aquell puesto jo el podria assaborir d'una altra manera, i va ser el cas.
Situem una miqueta a l'audiència. On està Tanzània i com és exactament, no? En números.
Tanzània està a l'Àfrica de l'Est, baix de Kènia i dalt de Mozambic, diguéssim. Es parla swahili, l'idioma de Tanzània és el swahili, tot i que també es parla l'anglès, i té uns 55 milions d'habitants, unes 120 tribus, i això són molts d'idiomes, també, però sí que és veritat que ho han fet molt bé i l'idioma que tothom parla o que, sobretot, o que pràcticament tothom coneix és el swahili.
De fet, és que una de les coses que et va passar a tu és que de seguida vas tenir molta facilitat per enraonar, no?, per parlar la llengua d'allà.
És que m'apassionava. Sí, jo anava per Zanzíbar, vaig passar uns quants mesos també a Zanzíbar, i que és un puesto d'ensomni, però a mi va ser el meu renaixer com a dona lliure, no? Sempre ho dic així, perquè jo havia tingut relacions en parelles molt llargues, i mai m'havia conegut a mi com a dona sola. I vaig tindre aquesta oportunitat, al trencar-se amb tot el món, doncs jo vaig tindre un parell d'anys només per a mi, en el que vaig fer el que vaig voler, viatjar sola va ser de les millors coses que vaig fer mai, i Zanzíbar va ser un renaixer com a dona, i el no tindre pressa, el poder passejar quan volia per les platges, fins a l'hora que volia. O sigui, que no em portessin els horaris d'una societat com la nostra, no?, que té aquestes obligacions, sinó que simplement em deixava portar per les necessitats. I això va ser espectacular. I, bueno, pues, per la platja anava passejant, la gent me parlava en swahili, com ja em tenia en vista, perquè no era només una turista de 3 o 4 dies, igual me passava un mes sencer al mateix lloc.
Clar, eres familiar.
Exacte. Llavors, pues, m'anaven ensenyant cosetes i me començava a sentir còmoda. Però sí que és veritat que, bueno, va ser abans de conèixer Henry, que jo ja vaig sentir la necessitat d'aprendre una mica l'idioma si em volia quedar, i al conèixer Henry ja va ser com, bueno, ara ja m'ho hauré de prendre en sèrio, no?
On el vas conèixer amb ell? A quina població? A quina part de Tanzània?
A Moshi. Jo estava vivint a Moshi quan el vaig conèixer. Ell estava de pas. Ell estava rodant una sèrie al poble del costat, que és Arusha. Per casualitat va perdre l'autobús. I mos vam conèixer de la manera més tonta, no sé. Potser la gent esperava una gran història i no, va ser una nit de festa. Sortint de festa a un bar local de Moshi, jo en unes amigues i ell en un amic, que ens vam conèixer.
Sí. I aleshores establiu ja residència allà mateix?
Sí, bueno, a poc a poc ens anem coneixent, però jo ja estava a Moshi. Llavors, bueno, no, ell vivia a Dar es Salaam, que és la ciutat més gran de Tanzània, on hi ha més oportunitats de negoci, i ell pel món del cine, que és el que fa ell, doncs Dar es Salaam és la ciutat on havia d'estar. Però sí que és veritat que ell també estava una mica en procés d'introspecció, de canvi. Ell també escriu guions i necessita una mica d'espai, i les grans ciutats, jo saps que espai mental no en deixen molt. Llavors va fer el canvi i va vindre a Moshi, i vam començar a construir la nostra vida a Moshi, i llavors va arribar el Covid. Nosaltres vam estar tot un any i mig, jo vaig estar un any i mig sense vindre aquí, a casa, en època de Covid. Ens vam casar, també.
De totes maneres, entre aquest viatge amb les teves amigues i el moment en què vas conèixer en Moshi, tu vas estar treballant allà, no?, a Tanzània?
Treballant, no. No, jo, una vegada marxen les amigues, jo vaig fer un voluntariat. De fet, en vaig fer dos. Però a dia d'avui, gràcies a haver-los fet, estic en contra dels models de voluntariat, i això, Esther, és una altra entrevista, possiblement, en contra dels models de voluntariat que es promouen.
Però eren voluntariats relacionats amb el món del turisme?
No, no. Era el voluntariat que fa tothom, que és anar a un orfenat a fer el paripé. Va ser això. Però no te'n dones compte, tu creus que pots canviar el món, tu creus que tot allò que estàs veient no està bé, perquè el que t'han pintat d'Àfrica és que l'han de canviar, no? Perquè Àfrica no sap fer les coses sols. Llavors nosaltres anem allà a salvar-los. I després de portar-me unes quantes bufetades d'esta realitat, que jo pensava que era la única en la que jo venia des d'aquí, vaig començar a conèixer la societat, i és el que a dia d'avui m'ha permès pues, muntar el projecte en una direcció totalment diferent. Que jo a la gent que vol viatjar a Àfrica o a Tanzània li dic: no féssiu un voluntariat, viatgeu bé.
Per què és exactament, Pilar, el que no et va agradar?
Pues no em vaig agradar jo a mi mateixa. No em va agradar el que jo estava descobrint de mi, de com jo no estava acceptant el país on estava en aquell moment. No em va agradar com mos havien descrit i explicat que era Àfrica i el que jo estava veient allà. No, bàsicament crec que era això, la sensació de jo trobar-me fora de lloc. No em va agradar anar-me a un lloc del que jo no sabia res, però tot i així que m'haguessin acceptat i que em volguessin fer de mestra, només perquè necessitaven o volien els meus diners, que jo no veia reinvertits allà. O sigui, no em va agradar que tot el concepte no està ben explicat.
Tu havies de pagar una quantitat cada X temps?
No, jo vaig pagar una quota per anar un mes. Que ara, després, he vist que eren molts de diners, que no van invertir-se bé, i una sèrie de pràctiques que es perpetuen perquè els voluntaris continuen anant, però no hi ha cap tipus de... O sigui, no en sabem res d'aquella societat a la que anem. I això no té cap tipus de sentit.
Doncs està molt bé que ho denuncis, perquè aquest voluntariat era un voluntariat creat directament allà o...?
Era un senyor local que tenia un orfenat.
I a partir d'aquí és com neix d'alguna manera també Pigs on Safari, no?
Bueno, Pigs on Safari va néixer bastant després, quan jo ja havia viatjat, vaig tornar aquí, després d'estar 6 mesos a Tanzània, vaig tornar aquí, vaig veure que ja no tenia ganes d'estar aquí, em van oferir feina a l'empresa on ja estava abans i vaig dir: ni loca, ara, després d'estar 6 mesos lliure, me fico a una oficina. I llavors jo començava en el rum-rum de jo tinc que anar cap a la llibertat absoluta, perquè jo havia aconseguit tot tipus de llibertat excepte la laboral. I llavors jo li pegava voltes a com aconseguir aquella llibertat laboral. I va ser quan vaig conèixer Henry, que ell també buscava aquesta llibertat laboral absoluta, que ara ja tenim els dos, i costa molt, però ja la tenim, que vam, bueno, que entre els dos diem: i com ho fem? I com ho farem? I bueno.
I què és exactament Pigs on Safari? Què ofereix?
Pues viatges a Tanzània fets de cor. A mi no m'interessa que la gent vagi a Tanzània perquè jo vull vendre un viatge. A mi m'interessa que la gent, quan va a Tanzània, descobreixi una Tanzània diferent, a través d'activitats diferents en gent local, en emprenedors i emprenedores locals, a la vegada que estem una mica trencant en els estereotips que s'han creat sobre Àfrica, no? Quan la gent arriba allà, que vegi quina és la realitat, ni millor ni pitjor, és la realitat, i que l'acceptéssim, que la gent d'allà, que per desgràcia no pot viatjar en la facilitat que ho fem nosaltres, pugui també conèixer-nos en uns altres ulls, perquè també té estereotips i prejudicis cap a nosaltres, i anar trencant tot això. Al final de tot, del tot, del tot, te diria que està una mica lluitar contra el racisme des que la gent d'aquí tenim cap al continent africà, no? Que deixéssim de sentir pena, sinó que acceptéssim, que donéssim oportunitats de negoci a la gent d'allà, que al final és el que necessiten per tirar cap avant com nosaltres.
És un canvi de xip molt important, aquest, eh?
Bueno, lluitant estem. És que, a més, jo, la meva família és una família mixta. Si no lluito per això, quina és la meva lluita?
Pilar, són viatges d'autor els que oferiu, personalitzats, responsables. A quin públic us dirigiu, no? Quins són els vostres clients?
Ara mateix qualsevol persona que em troba, perquè jo, fins ara, no m'he fet massa promoció, perquè no...
Com se pot trobar?
No he tingut el temps, la veritat. Jo estic a les xarxes, Henry em fa uns vídeos espectaculars al YouTube, i tinc uns vídeos que em troba molta gent de Sud-amèrica, últimament, i estan viatjant cap allà també. Pues estic a Instagram, i estic a YouTube, i tinc una pàgina de web molt xula també, escric molts de posts al blog, i molta gent me troba a través d'això també, i bàsicament estos serien els canals.
A mi deies que no hi ha cap viatge igual.
No. És una faenada.
Per què? Per què?
Pues perquè cada persona que va a Tanzània té unes necessitats, perquè n'hi ha uns que són parella que s'acaben de casar i busquen un tipus de viatge, però uns altres que s'han casat busquen un viatge més aventura, perquè uns tenen uns dies, els altres tenen uns altres, i cada un, uns van en família, els altres volen anar sols i volen anar en grup, cada un té unes necessitats. I també ho adaptem, els allotjaments són diferents, perquè si una persona em diu, pues a mi em dona igual i vull allotjaments senzills. Tenim un estil d'allotjament senzills, que a més tenen projectes comunitaris detrás molt xulos.
Per exemple?
Pues hi ha un hostal que a mi m'agrada molt, que tinc molta relació, que empodera i dona educació a noies en risc d'exclusió social i a més les educa en les forma en turisme i hostaleria. I com és un hostal, ells mateixos i elles mateixes fan allí les classes als matins i després durant el dia les pràctiques i quan acaben este any d'estudi el que tu estàs recolzant anant a dormir allà, els busquen faena per Moixi. Este està a Moixi.
Està molt bé. Com es diu aquest projecte?
Mot and a Drop.
Uh-huh. I altres que tingueu, amb els que col·laboreu?
Sí, nosaltres col·laborem també en una organització que es diu Wanawake, que fa unes pulseres i uns clauers. Les fan a Tanzània i a Kènia dones que han fugit de la mutilació genital femenina, dones Masai. Llavors, este projecte és molt xulo perquè se fan a Kènia i Tanzània, s'envien a Madrid, s'acaben per dones que han sofrit, en català mai sé com se diu, la trata de blanques, uh-huh. que han patit la trata uh-huh. de blanques, uh-huh. les acaben a Madrid i te les enviem a casa quan contractes el viatge, perquè el teu viatge comença abans, en esta col·laboració. Llavors, que és esta pulsera que jo porto aquí.
Sí, sí, molt de xula, colors, no?
Molt uh-huh. xula, sí. I després col·laborem amb una altra organització que es diu Beyond Sun Care, que fan crema solar per a gent albina i conscienciació sobre l'albinisme a Àfrica, que és un gran tabú.
Uh-huh. Està molt bé aquesta tasca social que feu col·laborant amb aquests projectes, però m'imagino que, clar, la majoria de persones que van a Tanzània el que volen fer, perquè és el viatge estrella, són els safaris.
I tant.
És un imprescindible, en feu.
I tant, sí. Jo et diria que en el temps que porto, només una vegada m'ha passat que algú m'ha dit no vull fer un safari, que ja el vaig fer no sé on. Però tothom vol fer un safari, evidentment, sí. I també els personalitzem, també intentem que siguin responsables. De fet, som agència associada a FAADA, que és l'organització que lluita contra el maltracte animal.
Molt bé.
I intentem que siguin el més responsables possible. Sí que és veritat que tu vas en un cotxe i estàs allà al Serengeti. Però bé, bueno, pues els nostres conductors intentem passar els valors de que no s'aproximen als animals. Si l'animal ve, pues perfecte. Però lluitem a través de bueno, pues tot un seguit d'accions, no?, per a intentar anar cap a lo responsable, que crec que és el que s'ha de fer.
Uh-huh. A més, una de les coses que m'ha cridat l'atenció és que, Henry, tu, doncs, heu estat pares, heu tornat a Catalunya, tu ets d'Ulldecona, de les Terres de l'Ebre,
sí.
I ara porteu un temps aquí, però el projecte continua funcionant perquè allà teniu un equip molt gran que va molt bé.
Sí, és que és el que et comentava, jo volia la llibertat absoluta. I la llibertat absoluta era també tindre un projecte que em permetigués estar allà on jo necessités estar. I això és així. Jo puc treballar d'on sigui, perquè sóc més la part de ventes, però després jo tinc tot el meu equip a Tanzània, que és el que jo vull, que la gent que viatja d'aquí cap allà estigui en contacte amb la gent d'allà, i ells es van a buscar a l'aeroport, ells us fan tres visites guiades, ells fan els guies, els safaris, ells ho fan tot, uh-huh. i elles.
A quin aeroport s'arriba?
En tenim diversos internacionals. Lo ideal per a un viatge a Tanzània seria començar
algú
pel nord.
Algú que viatgi des d'aquí, des de Catalunya.
Pues tu surts de Barcelona, per exemple, has d'arribar normalment a l'aeroport de Kilimanjaro, que és el del nord. I llavors faràs una ruta que segurament si vols acabar a Zanzíbar hauries de sortir per Zanzíbar, per anar bé. Això seria una mica... I llavors, a nivell de dies, depèn. Jo sempre dic que no sóc la millor per aconsellar, perquè jo em vaig quedar. Llavors però... quan la gent em diu, quants de dies he d'anar? Dic, jo em vaig quedar.
Un viatge a tipus, quin seria? Per pues algú mira, que no hi ha anat mai.
Depèn dels dies que tinguis, però entre 10 i 17 dies pots arribar a fer-te una bona idea del que és Tanzània. Quants més dies tingues, pues més activitats culturals locals i de natura podrem incloure. Jo entenc que bàsicament tothom vol fer el safari i després Zanzíbar, no? Però jo, pues bueno, si puc, sempre fico pues algun taller de cuina a casa d'una senyora local, que és molt xulo, una classe de ball, o una ruta en bici, un senderisme, tot això ho deixem, és al principi perquè se sente, pues totes aquestes emocions, no arribes a l'altra part de món. És un contrast brutal. I llavors arribes també d'un vol molt cansat. Llavors fem els
primers dies.
Quantes
hores són?
Tu pots estar tranquil·lament viatjant 16 hores o més, mínim dos vols. Llavors ja que estàs allà, doncs, bueno, arribem, fem... A mi m'agrada que la gent vagi a Moixi, que és la ciutat on nosaltres estem vinculats, que és el que comentàvem abans.
És una ciutat petita?
És una ciutat menuda, és una ciutat molt còmoda per a una persona que és estrangera, perquè no és gens hostil i la gent és molt agradable. Llavors allà passem un parell de dies fent certes activitats de recolzament d'emprenedors i emprenedores locals i després d'allà anem a fer el safari. Això seria una mica safari. 3-4 dies, depèn. si algú té moltes ganes, o si anem a veure el creuament de la gran migració, no? Si tu vas a Tanzània en moment que és la gran migració està a punt de creuar al nord de Serengeti, llavors ja fem un safari una miqueta més llarg perquè són més quilòmetres. I d'allà a Zanzibar. I si tens molts de dies, llavors ja et munta una ruta superxula pel centre de Tanzània en cotxe.
Hi ha una època de l'any que sigui millor per anar-hi que una altra?
Hi ha una època que és pitjor, que és abril i maig, que són l'època de pluges llargues. Fora d'abril i maig sol ser molt adient. Quan sortim de pluges, per exemple, juny, juliol, agost, la temperatura és més fresqueta, és molt bona època, però hi ha molta més gent, perquè juliol i agost són les nostres vacances i tothom va a... tothom viatja.
Clar, clar, sí, sí.
Setembre, octubre està sent molt bona època també, llavors Nadal també és molt bona època. Gener, febrer fa bastanta calor, però també està bé.
Doncs informació de servei per tenir en compte. Pilar, ja que et tinc aquí, vull parlar amb tu d'aquesta feina que fa en Henry, perquè ell va estrenar una pel·lícula sobre una realitat que es viu a Tanzània que m'agradaria que compartissis amb la nostra audiència. Sí. Quina és?
Bueno, una realitat mundial, per desgràcia. Henry ha fet una pel·lícula sobre violència de gènere. És una realitat que està, bueno, que per desgràcia està a tot el món ara mateix. La van presentar a Montfilmat, el Festival de Cinema Internacional d'Amposta, i van cantar. I després la van presentar a Ullecona també, perquè nosaltres, com a part tanzana i part de, que estic vinculada, evidentment, a Ullecona, pues també la gent li va agradar molt i va tindre molt bona acollida. A ell el que li va passar és que l'última vegada quan vam anar a Tanzània estava escrivint una pel·li per a rodar-la aquells mesos que estàvem allà, i de la nit al dia, quan ja la tenia acabada, em diu... n'escriure una altra, no rodaré esta, vaig a fer una altra, perquè, bueno, va conèixer dos notícies sobre dos dones conegudes, importants, que tenien una veu al món de... una era cantant, nigeriana, i que van ser assassinades a mans de les seves parelles, i que tot i tindre una veu i gent que les escoltava, no van poder sortir d'esta lacra que és la violència de gènere. Llavors, va escriure, va en un mes o menys va escriure la pel·lícula, és una pel·lícula preciosa, dura 2 hores.
Com es titula?
Lost and Found. I, pues això, una pel·lícula... Tampoc no et vull explicar molt, perquè estem intentant a veure si alguna productora s'interessa.
Jo et volia preguntar, és possible trobar-la a algun lloc, si algú la vol veure?
Quasi, quasi. Estem
encara
en ello.
No.
Estem en ello, encara no, però segurament estarà a alguna plataforma online, en breus, i ara quan marxéssim a Tanzània ja en té una altra sobre la taula. Ja m'ha dit que esta pel·lícula ell s'hi ha deixat, s'ho ha deixat tot, s'ho ha deixat tot. L'ha editat ell, l'ha escrit, rodat, dirigit, l'ha editat. Quan vam arribar a casa va estar 9 mesos assentat davant de l'ordenador editant-la, de fet la va acabar al març, i ja m'ha dit, diu, és el més personal que he fet mai, ara ja m'he tret l'espineta sobre este tema, ara ja vaig a fer coses una miqueta més alegres, perquè la gent surt de la pel·lícula plorant.
Clar, és molt dur.
Molt dura. Vaig a fer coses més alegres i a intentar col·laborar amb més gent.
Mira, possiblement avui algú que estigui escoltant aquesta entrevista, aquesta conversa,
ojalà,
no?
Ojalà.
S'interessa per aquest projecte, que no és l'únic que teniu, perquè durant la pandèmia va sorgir la idea de fer una sèrie online, no?
Sí.
On relateu la vostra vida aquí?
Sí, sí. Este va ser un projecte molt divertit, perquè vam dir, jos, que la gent està allà avorrida a casa, no tenen res que fer, i vam dir, i si ens distraiem una mica? Total, nosaltres aquí a Tanzània no va haver cap tipus de tancament, o sigui, la vida va continuar. I vam dir, vinga, anem a fer una sèrie en la meva vida aquí a Tanzània, on nosaltres des del sofà expliquem, pues, què és viure a Tanzània per a mi. I llavors teníem una veïna que m'ensenyava, pues, a carregar bebès a l'esquena, a cuinar, i ens ho vam passar molt bé. Va ser un projecte molt xulo de 5 capítols.
5 capítols, eh? Capítols. Quina durada cada capítol?
Res, pues, jo crec que el màxim són 12 minuts. Després sí que han fet la temporada 2, que ja ha sigut la Pili embarassada, el canvi d'estar a Tanzània a Henry a l'arribar aquí, no? El contrast de com veu ell la nostra societat i el viure aquí.
I escolta'm, aquest xic es podrà veure, m'imagino, no? Aquest xic el teniu compartit.
Això ho tenim al YouTube de Pigs on Safari. Sí, 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 allà està tot, allà està
possiblement
tot.
Algú que vegi aquesta sèrie també a partir d'aquí s'anima a fer aquest viatge que estàvem proposant, no?
Sí, este matí m'ha escrit una noia, perquè això passa molt. M'ha escrit una noia i m'ha dit, Pili, primero que todo, me encanta todo lo que haces. Me he visto todo tu canal de YouTube porque es todo súper interesante. La veritat és que, clar, a part de les sèries, tenim vídeos molt xulos, molt útils si vols anar a Tanzània, quin equipatge t'has d'emportar, com fer-te la maleta. Tinc un tutorial del visat, com fer el visat online. És perillós anar a Tanzània, què costa un safari. O sigui, tinc una sèrie de vídeos que, evita que la gent, pues, si estàs pensant en anar a Tanzània i fer un safari, són útils.
Doncs Pilar, aprofita i recorda quin és aquest portal per la gent que després d'escoltar-te s'hagi animat a fer aquest viatge a Tanzània.
Sí, que em contacten, jo encantada. Pues al YouTube tot el que tinc és sempre baix del mateix nom, és Pics on Safari, que és P-I-K-S O-N Safari. I tot està, estic al YouTube, a la pàgina web és el mateix nom i l'Instagram és el mateix nom.
Ara em sembla que de cara al novembre ja torneu cap allà, no?
Sí, 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 tot va bé, nosaltres al novembre on tornem, ja ens intentem instal·lar en dos bebès, que això és un gran canvi, logísticament és
quina
molt
tenen?
Gran. 2 i 1 anys. Sí, sí,
molt
sí.
Petits.
Molt, 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 me porten loca.
Però estan molt acostumats a viatjar, eh?
Bueno, per ara agafar el tren cap a Barcelona, que és tot el que fem.
Sí, però ara han de tornar cap a Tanzània.
Sí, la xiqueta va estar a Tanzània ja quan tenia 9 mesos i jo embarassada de 4 o 5 i me la vaig portar a Serengeti. Sí.
Pili Millán, moltíssimes gràcies per haver visitat avui el Viatge B de RAC1. Enhorabona per aquest projecte, Pics on Safari. Molts records al Henry, a tota la família, i esperem doncs que siguin moltes les persones que tinguin curiositat per conèixer Tanzània, que contactin amb vosaltres i puguin viatjar amb aquesta família.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Adéu-siau.
Merci.
A RAC1, Viatge B. Viviu l'experiència del viatge amb Esther Muñoz.
Renovada, actualitzada.
Ara a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1. A RAC1, Viatge B. Una altra manera de viatjar amb Esther Muñoz.
Falten 10 dies per Halloween, però ja fa setmanes que a molts punts de Catalunya s'hi celebren festes amb moltes activitats on el terror és el gran protagonista. Un d'ells és el Tibidabo. El Parc d'Atraccions de Barcelona ha preparat una programació on l'il·lusionisme i el circ també en són presents. Per saber quines sorpreses ens hi esperen, si hi anem, saludem ara mateix un dels artífexs d'aquesta proposta, que és l'Enric Tomàs, cap de màrqueting del parc. Enric, bona tarda, benvingut al Viatge B de RAC1.
Bona tarda, què tal, Esther, com estàs?
Bé, molt, molt d'ambient, el Tibidabo?
Pues, doncs molt bé, molt bé, estem molt bé, i ara que ja està arribant el fred o està arribant el temps més de tardor, doncs l'ambient de Halloween, de por, ja és encara més intens.
Encara millor, no?
Exacte, en temporada altíssima de Halloween.
Uh-huh. Ho dèiem en començar, no? Fa 3 setmanes que ja esteu celebrant el Halloween, que la gent no es pensi que això és només la nit del 31, sinó que ja us poseu a treballar abans. Com està anant, no? Teniu moltes persones que realment us visiten atrets per aquesta festa que cada cop està agafant més força aquí a casa nostra?
Sí, sí, nosaltres vam començar la temporada de Halloween d'aquest any, la vam començar el 30 de setembre i durarà fins al 12 de novembre, i efectivament aquest any ja estem tenint moltíssims visitants, es nota que hi ha un repunt de visitants al Tibidabo, i això doncs ens demostra que és una tendència que ja arrosseguem de l'any passat. Aleshores nosaltres el que fem és preparar tota una programació i tota una sèrie d'accions molt, molt relacionades amb Halloween, per atraure els visitants i sobretot per sorprendre'ls, per espantar-los i perquè passin una bona estona, en el fons, que és el que sempre busquem al Tibidabo.
Perquè passin por, sobretot.
També. Que passin por, que és, bueno, Halloween és sobre la por.
És el que toca, clar. Escolta'm, com ens hem d'imaginar el parc? Canvia molt respecte a altres èpoques de l'any? Heu decorat una part, totes les atraccions, només algunes? Com ens el trobarem?
El parc ens el trobem diferent segons el moment del dia, és a dir, estant a l'entrada veurem carbasses per tot arreu, que és la típica carbassa de Halloween, les hem decorat per tot arreu. En cert moment comencem a posar, quan ja comença a fer-se fosc, comencem a posar música de por, per dir-ho així, i després, perquè estem creant l'ambient per al gran espectacle que fem al final del dia. Uh-huh. Al final del dia, el parc canvia absolutament, i a la plaça Somnis, que és la plaça on hi ha un tauler d'escacs, per aquells que coneixen el Tibidabo,
sí.
En allà fem un espectacle cada dia de Halloween que plega moltíssima gent. Un espectacle que es diu Wilhelm Freak Show, que és un espectacle de circ, il·lusionisme, que realment està tenint una acollida espectacular aquest any.
Això ho feu cada vespre abans que el parc tanqui, per entendre'ns.
Sí, 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 es fa, l'espectacle comença 35 minuts abans del tancament del parc.
A quina hora tanqueu?
Els dissabtes a les 9, els diumenges a les 8.
Val.
Aleshores, 35 minuts abans es comença l'espectacle, de Wilson Freak Show, aleshores invitem a la gent que vingui, que s'assegui, que estigui tranquil, que tingui temps, perquè hi ha molta gent fent cua per veure, perquè realment és espectacular, i donem això el toc més Halloween possible, perquè és un espectacle fet per Halloween i amb l'objectiu d'això que et deia al principi, no? De que la gent s'ho passi bé i de que la gent passi una mica de por i que la gent es sorprengui, no? Que són una mica els ingredients del Tibidabo.
Escolta'm, un dubte que tinc, les persones que no passin el dia a Tibidabo poden pujar exclusivament per veure aquest espectacle o és obligatori haver passat el dia o la tarda a nit al parc?
No, l'accés és per les persones que passen, que tenen la pulsera, és a dir, pels clients, per la gent que té l'entrada, siguin socis o siguin clients que adquireixen la seva entrada, però vull dir, tu pots venir en qualsevol moment. De fet, hi ha molta gent que prefereix venir a última hora a veure l'espectacle, alguns són repetidors, alguns prefereixen marxar abans, és a dir, obrim a les 11, tanquem a l'hora que he dit, i realment estem oberts sempre perquè la gent vingui. I tenim també mitjans de transport per facilitar l'accés dels nostres clients, amb la cuca de llum, el funicular, és a dir, que és un parc obert, obert a les hores que comentava, i poden venir quan vulguin, evidentment. Ara bé, l'espectacle aquest, el Wilhelm Freak Show, l'espectacle de circ, d'il·lusionisme i de terror, és a les això, a última hora, a l'última mitja hora del dia.
Apte per tots els públics? És un espectacle familiar?
Sí, és un parc per famílies, és un parc de Barcelona, és un parc per tothom, és a dir, tothom s'ho passarà bé. És un terror que farà gaudir.
Va, anem amb una altra de les novetats del Halloween d'aquest any, del 2023. Heu estrenat una pel·lícula de zombis.
Correcte. Hem estrenat una pel·lícula de zombis a la nova atracció de realitat virtual que es diu Beyond, que pels que coneixen el parc està situat a l'antic edifici Cel. Des de mitjans del passat mes de juliol, des de mitjans d'estiu, vam acondicionar aquest espai i vam crear un espai de realitat virtual immersiva que es diu Beyond, que vol dir més enllà. I allà el que fem és un espai en el qual tu et poses unes ulleres de realitat virtual immersiva i entres en un món virtual, entres en un món diferent al que tu estàs acostumat a viure. Doncs pots triar diferents pel·lícules i coincidint diferents pel·lícules, diferents històries, diferents escenaris. I coincidint amb el Halloween hem introduït aquesta pel·lícula de terror en la qual doncs estàs acompanyat per zombis i que això, com igual que amb l'espectacle de Wilhelm Freak Show, doncs la temàtica no podia ser més Halloween, no? Perquè realment els zombis ja apareixen en aquesta època de l'any.
Quina durada té aquesta pel·lícula? És molt llarga? És curta?
No, les pel·lícules de... O sigui, l'experiència de Beyond, d'aquesta atracció, són uns 10-12 minuts. La gent escull la pel·lícula, es posa les ulleres i dintre doncs, pot gaudir de l'entorn que vulgui. En alguns té que interactuar, més o menys, però sí, són uns 10-12 minuts. Depèn la rapidesa amb què ho facis.
I després de Beyond tenim l'atracció estrella del parc, que és el Kruger Hotel.
Bueno, aquests dies i des de l'inici dels temps, diria, perquè des que es va inaugurar, òbviament, no? L'Hotel Kruger és un dels emblemes del parc, una de les atraccions més interessants pels que ens visiten, pels barcelonins, pels que coneixen el parc i per gent de fora que ve a gaudir. De fet, els actors de l'Hotel Kruger són els mateixos actors, els mateixos protagonistes que fan possible l'espectacle de Halloween al Wilhelm Freak Show.
És un recorregut teatral, no?, per l'interior d'aquest hotel.
Sí, el Kruger Hotel és un recorregut teatral, és com immersiu, és un teatre immersiu al que realment no tens ni un segon de pau. No tens un segon de pau perquè tens gent que t'espanta, tens tots els personatges de terror, des de Freddy Krueger, per exemple, no?, que dona nom a l'espai, et van apareixent per allà i realment doncs, passes por. Això està fet per quasi una vintena d'actors que, bueno, no cal dir-ho, són excepcionals. Excepcionals i des del minut 1 que tu entres i ja els porters et donen la benvinguda, dius, ostres, estic a punt de tenir una experiència terroríficament espectacular.
Única. I algun nou hoste? I algun nou hoste aquest Halloween 2023 o què?
Bueno, hi ha un hoste que jo sincerament no sé si s'allotja en el Kruger perquè està més fora que dins, que és un violinista boig que va tocant el violí passejant-se pel parc amunt i avall i els nostres clients que quan estiguin al parc el veuran. I ja el veureu, i si us creueu amb ell, us podeu fer una foto amb ell, però després correu, perquè també fa por.
Anem previnguts, va. Sí. Un detall dolç d'aquesta estada al Tibidabo és que podrem degustar uns dolços molt especials.
Sí, clar, no havia de ser tot terrorífic, no? Però, bueno, en aquest cas és terroríficament dolç, no? Que és dintre la pastisseria Escrivà, que tenim en el parc, a l'edifici Aeroport, allà el pastisser Cristian Escrivà, que és un gran amic del parc, tindrà producte relacionat amb Halloween i producte relacionat amb l'espectacle, no? Amb el Wilson Freak Show.
Molt bé.
I aleshores els clients podran comprar-ho allà, podran tastar els productes, unes magdalenes, són com una espècie de piruletes de xocolata, boníssimes totes, i després a la seva botiga, la Gran Via i la del Portal de l'Àngel, doncs també tindrà producte d'activitat.
Fantàstic. Va, doncs ara que ja tenim tota la informació del que esteu fent, sí que és important remarcar la informació de servei pel que fa a transport. Quines opcions, Enric, tenim si pugem tant en transport privat com si ho fem en transport públic?
Bé, nosaltres el que recomanem sempre és pujar amb la Cuca de Llum. La Cuca de Llum és el funicular del Tibidabo. Des de fa 2 anys i mig es va canviar i es va posar el funicular Cuca de Llum, que és un disseny molt, molt espectacular, un disseny que ha guanyat diversos premis a nivell nacional i internacional, i és l'opció més ràpida, més sostenible d'arribar al parc. Nosaltres el que recomanem és, per aquells que venen, per exemple, de fora de Barcelona, poden anar al pàrquing de Sant Genís. El pàrquing de Sant Genís està justament davant de l'Hospital Vall d'Hebron.
Sí.
Aparquen allà agafen un autobús que els porta fins a l'estació inferior, a la plaça del Doctor Andreu, i des de la plaça del Doctor Andreu agafen la Cuca de Llum i en 4 o 5 minuts estan ja al cim del Tibidabo, doncs ja estan a dins. Inclús a Sant Genís la gent pot comprar la pulsera, és l'entrada, al Tibidabo tenim pulsera per les entrades, la gent pot anar allà i comprar l'entrada allà. Llavors ja agafa tot el procés d'agafar l'autobús, la Cuca de Llum, i cap a dalt. És la manera més fàcil d'arribar al cim, la més ràpida, i la més còmoda, certament, la més còmoda. Això és el que nosaltres recomanem. Altres opcions és, si algú vol pujar en cotxe fins al cim, doncs pot fer la reserva, que és per assegurar-se que té plaça, però la Cuca de Llum, sens dubte, a part que és una experiència en si mateix, pels que ho coneixen sempre ho diuen, i per la gent que no ho coneix, el primer cop que puja la Cuca de Llum, és espectacular, perquè realment estàs pujant, és com una cuca, no?, que puja, ascendeix cap al cim de la muntanya més alta de Collserola, que és el Tibidabo,
sí.
I clar, és un espai obert, en el qual tu veus les vistes, no?, quan puges et vas allunyant de Barcelona, i quan estàs baixant et vas apropant a Barcelona. És un, com ho deia, ha tingut molts premis internacionals, cosa que no em sorprèn, perquè és la Cuca de Llum, sens dubte, ha ajudat a posicionar de nou el disseny a Barcelona, no? A Barcelona com a capital del disseny, perquè és un producte únic, més enllà del tema de sostenibilitat, que ens ajuda molt, perquè és mobilitat sostenible 100%.
Doncs res, ara només falta que agafem allò l'agenda i concretem dia i hora per pujar a fer-vos una visita i viure aquesta experiència. Enric, moltíssimes gràcies i enhorabona a tot l'equip. Que vagi molt bé.
Pues moltes gràcies, Esther, i fins al dia 12 us esperem per celebrar Halloween i el que ve després, que vindran moltes coses també.
N'estarem pendents. Adéu-siau.
Adéu.
A RAC1, Viatge bé, amb Esther Muñoz.
Fa exactament un mes es va inaugurar la Brussels House a Barcelona, un aparador per promocionar la regió de Brussel·les com a destí econòmic, turístic, que la setmana vinent celebrarà una jornada de portes obertes. Per parlar d'aquest nou espai gratuït a la capital catalana tenim amb nosaltres la seva responsable, la Núria López, representant de promoció de Visit Brussels a l'estat espanyol. Núria, bona tarda, benvinguda al Viatge bé de RAC1.
Hola, bona tarda, moltes gràcies.
El passat 21 de setembre va ser la data concreta a la qual es va inaugurar aquesta Brussels House de Barcelona. Jo vaig tenir l'oportunitat d'acompanyar-vos. Aquesta és la segona apertura d'una casa de Brussel·les després de la de Milà, que es va inaugurar el mes de febrer. Per situar una miqueta els oients, Núria, què et sembla si els expliques què és exactament una Brussels House?
Com dius, és la segona, que és sobre, doncs, a nivell internacional. La primera va ser Milano, i ara aquest, bueno, el mes de febrer aquest mateix any, i ara la de Barcelona, doncs, el mes passat. I a part de ser la nostra sede de treball, les nostres oficines, no només per mi com representant de Visit Cruises, també compartim l'espai amb Hub Brussels, que és l'oficina comercial i econòmica de Brussel·les també. I el que pretenem és tenir un espai i un aparador perquè tothom tingui més accés a la cultura, al comerç, a l'art, el disseny de Brussel·les. I és un espai que en principi està pensat per més activitats professionals, com bueno, una presentació o formació, però clar, també l'idea és que estigui o trobar oportunitat de que estigui oberta per la gent que no té relació amb el món professional. O sigui que buscarem, com la setmana que ve, per exemple, ocasions perquè tothom que estigui interessat en el món del disseny, això del turisme i el comerç, pugui bueno, també visitar la Brussels House.
Ara parlem del que fareu la setmana vinent, però abans vull que quedi clar exactament què és una Brussels House, perquè no és exactament una oficina de turisme, no? Vosaltres dieu que és com un trosset de Brussel·les a Barcelona.
Sí, exactament. O sigui, l'idea no és que estigui obert, no serà una oficina on la gent pugui venir i agafar
un tríptic, informació turística, mapa...
No, perquè això ho fem a través del web, on la gent pot trobar la informació, descarregar coses i tal. És més aviat un espai, això, per portar una mica de la cultura, la gastronomia, el turisme de Brussel·les, que estigui representat aquí a Barcelona i que la gent pugui conèixer una mica més del que hi ha a Brussel·les, no? Perquè sempre tenim només la imatge una mica de ciutat administrativa i una mica avorrida, i la veritat és que no, és que hi ha moltes coses a descobrir i a fer, també.
De fet, vosaltres dieu que aquesta casa és com un nou aparador, que això m'agrada molt, del saber viure i també del talent, no? I realment és així, no? Aquest espai és un espai tot diàfan, no? On trobem objectes belgues, objectes típics, què és el que trobarem exactament?
Sí, exactament. Bueno, és un aparador literalment perquè, clar, és un espai als baixos d'un edifici, és tot cristal, o sigui que des de fora la gent que passi ja pot una mica intuir el que hi ha a visitar, no? Tenim exposats objectes de creadors belgues, també tocs de gastronomia, així que la gent que vingui podrà també tenir cerveses. Bueno, testa una mica la cervesa belga, la xocolata, les galetes típiques d'allà, els pèculos, descobrir una mica també, bueno, fotògrafs, dissenyadors de moda, perquè hi ha objectes de molts creadors, no? I bueno, jo estic com més representant la part turística, però també la nostra companya Carmen Coca porta la part econòmica i comercial, i ella també, doncs, hi serà per ajudar la gent que estigui interessada
molt
en
bé.
Aquest tema.
Esteu exactament al carrer Pujades, número 340, al local baix, a l'edifici Torres Pujades. Sou en un districte molt innovador, això no és casualitat, no?
No.
Jo voldria saber exactament per què heu triat Barcelona per obrir aquesta segona Brussels House. Després de Milà, per què li ha tocat a Barcelona?
Bueno, hi ha diferents motius. El primer és que, clar, la representació del turisme de Brussel·les, Visit Brussels, i també l'oficina comercial, són a Barcelona des de fa molts anys, ja més de 20 anys. Cosa que a altres ciutats no passa, no? A Madrid, per exemple, hi ha l'oficina comercial, però no hi ha oficina de turisme, perquè el turisme s'ha portat sempre des d'aquí, des de Barcelona, per tot el territori espanyol. I, clar, això ja era juntar una mica turisme i comerç, havia de ser aquí a Barcelona. I després, clar, també hi ha uns vincles amb Brussel·les, no?, en el tema del modernisme, nosaltres a l'Art Nouveau, al nivell d'arquitectura, de comerç, són ciutats també molt amb molt de comerç, amb molt d'innovació, i el districte, doncs, també s'ha escollit perquè representa molt la imatge del que és Brussel·les, no?, també.
Que són molt semblants, no, al final?
Molt semblants, sí, la veritat és que sí.
Núria, anem a l'activitat de la setmana vinent, dimecres 25 i dijous 26. Farem una jornada de portes obertes molt especial. Serà en el marc de la 18a edició de la Barcelona Design, la Design Week, que oferirà tots tallers, exposicions, showrooms, xerrades, també activitats relacionades amb el món creatiu, no? Què heu preparat vosaltres exactament?
Bueno, nosaltres, com deia abans, com de moment, bueno, no és l'espai no està obert a tothom cada dia, per dir, doncs és una oportunitat perquè qualsevol persona que estigui interessada per visitar l'espai i les creacions, etc., i bueno, també informació turística i bueno, una mica de conèixer una mica més Brussel·les, doncs tingui l'oportunitat de venir. Són dos dies, el 25 i el 26, tot el dia, de 10 del matí a 7 de la tarda, i el que volem doncs és que bueno, puguin venir a l'espai, descobrir els creadors. Tenim una espècie de codi que es poden descarregar la informació de cada creador, de cada objecte, de cada producte, i amb més informació ampliada descobrir l'espai, també bueno, xerrar nosaltres podem explicar coses i pues, estem a disposició de tothom que vingui pues, doncs, per xerrar, no?, també, i explicar i veure, bueno, l'interès de cadascun. Hi haurà persones que vinguin més pel tema turístic i altres més igual tema comercial o de creació, no?, de dissenys, que és el tema més fort, clar, perquè és dins de la Design Week.
Clar, és una bona manera de familiaritzar-nos abans de viatjar a Brussel·les, per exemple.
Exacte, perquè clar, el que volem també és que la gent conegui aquí Brussel·les, però que també això sigui un incentiu, no?, també per visitar Brussel·les de manera turística o també per negocis. Uh-huh. I bueno, hi ha moltes coses a fer, evidentment.
Rebeu molts visitants, molts catalans a Brussel·les a fer turisme?
Sí, hi ha molta, clar, el fet de tenir vols directes, hi ha, clar, això doncs és més fàcil, no?, per la gent que viatja. És un trajecte molt curt perquè són 2 hores de vol, o sigui que per fer un cap de setmana, un pont o així, és perfecte. I bueno, doncs hi ha moltes coses a fer que puc explicar també.
Doncs va. Anem amb el que ens interessa també bastant, que és per planificar un viatge a Brussel·les, no? He vist, per exemple, que una de les experiències turístiques més noves que teniu és una exposició, que és l'exposició Tintín, l'aventura immersiva, no? Quina mena d'exposició, quina mena d'experiència és aquesta?
Doncs és una exposició que, bueno, s'ha inaugurat fa poc, el 27 de setembre i fins al 7 de gener, o sigui que hi ha temps per tothom que la vulgui visitar. És una exposició, això, una experiència, no? Diuen més que exposició, experiència immersiva, uh-huh, en un edifici molt, també molt excepcional, a Ture Taxis, a prop del centre de Brussel·les. I és tot amb imatges, bueno, una experiència envoltant d'imatges, de so, d'informació, dels personatges de Tintín, de l'evolució que va fer, de les aventures, els àlbums de Tintín. O sigui que tot el que sigui Tintinaire, doncs no s'ha pogut perdre, no?
Ha d'anar cap allà. Fins quan està aquesta exposició?
El 7 de gener.
Ah, perfecte, doncs sí. Tenim aquest marge, fins després de Reis. De fet, pel que he vist, és un viatge en el temps des de la primera i fins a l'última edició del Tintín, és a dir, des de l'any 1929 fins al 2023.
Exacte.
Quines sorpreses trobarem en aquest viatge? Alguna que puguem avançar?
A veure, jo no l'he vist, he de reconèixer que jo encara no he estat, però anar al mes que ve, però bueno, crec que és millor que la gent que vagi, doncs va ser una exposició que ja es va fer a París,
sí,
i va tenir molt d'èxit, uh-huh, o sigui que ja l'han portat a Brussel·les.
Uh-huh.
O sigui que
ja
és, bueno, això és l'excusa per anar, perquè clar, també aquesta exposició que dura fins al gener, d'aquí a poc comença també el Mercat de Nadal,
clar,
que dura més d'un mes,
uh-huh,
i clar, no només l'exposició, es pot aprofitar per això, per veure el Mercat de Nadal, que comença l'últim cap de setmana de novembre.
Molt bé.
fins al 2 de gener.
I com és? Com és aquest mercat? El mercat sí que hi has anat, no? Altres anys?
Sí. Bueno, jo cada any.
I com és? Com és?
A veure, és el mercat de Nadal més gran de Bèlgica i, bueno, cada any és més gran perquè, clar, van afegint activitats i coses a fer i és un mercat amb activitats cada dia, o sigui, des del primer divendres que comença a l'últim cap de setmana, que crec que aquest any, el 24 sí. o el 25, crec, aquest any. Cada dia, per exemple, a la tarda, des de les 5 de la tarda fins a les 10 de la nit, hi ha un espectacle de so i llum a la Gran Plaça de Brussel·les. La Gran Plaça de Brussel·les és patrimoni UNESCO. Uh-huh. O sigui que l'escenari d'això ja és espectacular.
Espectacular.
Amb això, doncs, més encara. També hi ha les paradetes de Nadal, més de 250 a la plaça Sant Caterim. Hi ha també activitats per nens, gastronomia típica, bandes de música... Bueno, hi ha moltes coses a fer.
Uh-huh. Un altre pla que he vist també i que també és molt innovador, pels amants de la cervesa, teniu un nou museu.
Sí, això també. Ara s'ha inaugurat també fa un mes i mig, més o menys, el Belgian Beer World, que és el Museu de la Cervesa Belga, al centre de Brussel·les, a l'edifici de la Bolsa de Brussel·les. I clar, això és un altre motiu per anar a Brussel·les, no? Perquè la cervesa belga és patrimoni UNESCO també. Pues digui que, bueno, també el tema gastronomia és important, no? Per qui viatgi a Brussel·les, doncs tenim tema de la cervesa, que agrada a tothom, o a molta gent, perquè hi ha moltes varietats de cervesa, més de 1,000, a Bèlgica, amb més alcohol, menys alcohol, amb fruta, bueno, etc. I també tenim, clar, perquè la gent que no li agrada la cervesa, la xocolata.
Clar. On enviaries una persona que sigui molt, molt fan de la xocolata belga?
Doncs xocolata, a part de fer visita als xocolaters d'allà de Brussel·les, que hi ha molts, al Museu de la Xocolata, que és un recorregut de la història del cacau des que va arribar d'Amèrica a Bèlgica, perquè clar, va passar a través dels reis d'aquí, no? I com que la cort estava a Brussel·les, doncs la xocolata va arribar, el cacau va arribar directament a Brussel·les des d'Amèrica. Mm-hmm. I el primer bombó es va crear a Brussel·les, també és una invenció belga. I clar, en aquest museu doncs explica tota la història, des que va arribar el cacau fins que va les creacions actuals i la xocolata, que abans no era el que era ara. I bueno, és molt interessant i acaben en una degustació. El de la xocolata acaba en una degustació de xocolata i el de la cervesa en una degustació de cervesa.
És molt complet, eh? Tenim el cap de setmana fet ja, no? D'una banda Tintín, la xocolata, la cervesa, el mercat de Nadal per la gent que vagi ja a partir de finals de novembre. I no em vull deixar també un apartat molt interessant a nivell cultural, que és tot l'art nouveau i el surrealisme, no? Teniu mostres, alguna mostra en concret que també pensis que l'hem de visitar?
Bueno, el surrealisme, el museu que no s'han de perdre és el Museu Magritte. Magritte és la figura de la pintura surrealista més important de Bèlgica i té el seu museu, que és espectacular també per visitar, molt interessant. Té una exposició permanent i també van fent exposicions temporals. I el tema de l'Art Nouveau és també és un patrimoni permanent de la ciutat. Hi ha molts edificis que es poden visitar. El principal és la casa de Víctor Horta, que va ser el precursor de l'Art Nouveau en Bèlgica i en Europa. I aquest any s'ha inaugurat la casa Hannon, que era la casa d'un empresari també, i s'ha mantingut tot perfecte. Ha fet la rehabilitació de la casa, dels objectes, i també és imprescindible, no?, per a la gent que li agrada la cultura, l'art, i en concret l'Art Nouveau i el modernisme, doncs són visites que no poden faltar.
Doncs Núria López, representant de promoció de Visit Brussel·les a l'estat espanyol, responsable d'aquesta Brussels House a Barcelona. Gràcies per aquest tastet que hem fet avui amb tu a través del telèfon. Convido a tots els oients que us visitin, que vagin aquí al carrer Pujades 340, que comprovin en viu i en directe doncs, tot el que hem explicat. Si poden aprofitar la setmana vinent, coincidint amb la Barcelona Design Week, millor que millor. I escolta'm, després agafa uns vols i ràpidament cap a Brussel·les, eh?
Exacte, moltes gràcies i com dius, doncs està tothom convidat a visitar-nos el 25 i el 26 d'octubre ja. Bueno, estem esperant que vingui
una abraçada,
gent.
Núria, que moltes vagi molt
gràcies.
Bé.
Una abraçada, adeu.
Adeu. És moment de recollir la maleta, però abans vull parlar-vos d'un viatge molt especial que no us podeu perdre. L'exposició mundial sobre la carrera espacial ha arribat per primer cop a Barcelona. Discovery Channel presenta Space Discovery des del 28 de setembre a l'Espai Immersa de Barcelona. Descobriràs i ho aprendràs tot sobre el viatge de l'home a l'espai. Hi veuràs objectes espacials, coets a mida real i un espai perquè els més petits se sentin astronautes. El Cosmocarm. No estiguis a la Lluna, compra la teva entrada a spacediscovery.es. Dit això, ara ja sí, és moment d'acomiadar-nos. Fins aquí el nostre viatge B que ens ha portat fins a Tanzània, Brussel·les i també al Halloween Made in Tibidabo. Salutacions meves i del Daniel Puntiprats a la realització tècnica. Aprofiteu el que queda de cap de setmana i no deixeu la maleta gaire lluny perquè ens retrobarem el proper diumenge 29 d'octubre a les 3 i 3 de la tarda. Recordeu, la cita serà la setmana vinent, diumenge. Fins aleshores, que vagi molt bé.
Senyores i senyors, en nom d'Ester Muñoz, gràcies per viatjar amb Viatge B a RAC1 i fins diumenge que ve.